Bona tarda, Mar.
Avui de què ens parlaràs?
Doncs avui us parlaré de la pedagogia Waldorf.
És una altra pedagogia alternativa.
Així mateix, és una altra pedagogia alternativa, dins de les que ja us he anat explicant, i n'hi ha moltes altres. Llavors avui us faré 5 cèntims d'aquesta pedagogia.
Què ens pots explicar d'aquesta pedagogia?
Mira, aquesta pedagogia va ser iniciada per Rudolf Steiner, vale, que és un austríac nascut al 1861. Va ser discípol de Goethe i, guiat per les seves forces internes i espirituals, val, diguéssim, va donar a conèixer la seva pròpia investigació científica anomenada com antroposofia o ciència espiritual. Aquesta antroposofia el que significa és, doncs, la saviesa de l'home, és a dir, mirar introspectivament cap a dins d'un mateix, coneixement d'un mateix. En Rudolf Steiner va viure, bueno, estava en un moment, per ficar-vos en un context, d'acord? Estava en un moment on hi va iniciar la revolució industrial, després de la Primera Guerra Mundial, d'acord? I el que havia a la societat estava molt deshumanitzada. Hi havia una gran crisi de valors i el que va voler fer ell és posar en marxa un nou moviment que li va posar triarticulació, tenint com a tres principis la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Val? Llavors, creia molt important, doncs, rehumanitzar el món econòmic i financer davant de models com el capitalisme, no?, o el materialisme, que estaven, doncs, amenaçant aquesta llibertat individual i espiritual. Aquesta teoria que va fer Rudolf Steiner va despertar molt, no?, l'interès sobretot de la societat alemana i sobretot d'una persona que es diu Emil Molt, o es deia en aquell moment, i era el director d'una fàbrica de cigarrets anomenada Waldorf Astoria, i li va proposar que portés aquesta primera escola, que sigués el capdavanter pedagògic dels fills i filles dels obrers d'aquesta fàbrica. Val? I aquí va ser com va començar a moure's a través d'aquests principis, no?, Rudolf Steiner, desenvolupant, doncs, sempre una pedagogia que es basés en el respecte cap a la individualitat de l'infant i el coneixement integral del seu desenvolupament. Llavors el que va fer ell, aquesta escola, quan va començar, va ser dividir aquest desenvolupament en tres etapes evolutives, que els va posar septenis. Llavors divideix cada septeni, el primer seria dels 0 a 7 anys, que seria l'etapa del fer, del 7 al 14 seria el segon septeni, que seria l'etapa del sentir, i la tercera etapa, dels 14 als 21, seria l'etapa del pensar. Val?
En aquestes etapes és com l'anterior pedagogia, la de
Montessori,
que eren tots junts o també separats, classe per classe?
Aquí sí que estan separats, exclusivament deixant de banda l'infantil, que aniria l'etapa fins als 7 anys, que van tots junts, però des dels 7 anys fins a tots els altres següents sí que estan tots per edats, segons l'edat. Però en aquest cas no se li posa ni primer ni segon, sinó primera classe, segona classe, tercera classe. I segons també abans de començar veuen el desenvolupament madurativo de l'infant, i pot ser que aquest infant, doncs, el posin en una primera classe quan potser per edat tindria que anar a la segona, o al revés, no? Llavors tenen molt en compte el ritme de l'infant. Com totes les pedagogies alternatives en aquest sentit, doncs, sempre es té en compte la necessitat de l'infant i no de l'adult, no?, en aquest sentit, o del que imposa la societat. Llavors, en aquesta primera etapa, si vols que t'expliqui una mica les etapes,
sí.
Vale. En aquesta primera etapa el que més hi predomina és el moviment, la fantasia, les cançons, o sigui, si tu entres en una classe d'infantil, és com un ambient de llar, no? Un ambient com de la casa, de calidesa, les parets totes són de colors així molt tènues, molt pastel, no? Sempre hi ha una espelma encesa per recordar, no?, aquesta, la calidesa de la llar. S'utilitzen molt les cançons, les rondes, els contes de dit, no?, amb les titelles de dit, fan moltes rimes. el que utilitzen, el que fan també molt és dibuixar, modelar, utilitzen molts materials d'alta qualitat, en, per exemple, aquarel·les ecològiques, les ceres de cera d'abella, no? És tot, diguéssim que és per aquest material d'alta qualitat és per una intenció i per dignificar la tasca de l'infant, no?
Podem dir també que són activitats pràctiques per anar desenvolupant un sentit o altre.
Això mateix, pràctiques i molt artístiques, perquè en la pedagogia Waldorf es té, es predomina, no? aquest sentiment artístic, aquesta sensibilitat cap a l'art. El que també se li dona molta importància és el joc lliure amb material no estructurat per estimular la creativitat, la imaginació. Sí, les nines totes estan fetes de llana, no? Molt cuidadosament, moltes fetes a mà, la majoria, i si ens hi fixem la cara no té expressió, pot ser que no tingui ni ulls ni boca perquè doni, no mati aquella, no? La fantasia o la imaginació de l'infant. En la segona etapa, que és l'etapa del sentir, que va dels 7 als 14, l'infant comença a tenir una admiració molt gran cap al mestre. Llavors aquest es converteix, diguéssim, en una figura d'autoritat i amorosa a la vegada. I l'infant vol aprendre perquè desitja ser com ell, no? Aquí la tasca del mestre és presentar tot el coneixement envoltat de molta bellesa. Val? I per què? Perquè en aquest septenni s'aprèn molt quan els continguts van relacionats a una emoció. Val? Llavors, clar, ha de despertar, no?, aquest interès, aquesta emoció de l'infant, de sentir aquell coneixement i allò que estan aprenent.
I això com ho fan?
Doncs, per exemple, l'escriptura, que és el moment que es comença a presentar, la lectura, en aquest cas l'escriptura, abans de començar el que fan és, per exemple, fiquen una línia, per dir-te un exemple, una línia recta i caminen, per exemple, amb un objecte al cap, no? A través del moviment estan començant a interioritzar la postura corporal abans d'escriure. També d'altres maneres de poder, diguéssim, relacionar la... Bueno, és que aquí és una mica enrere, Steiner tenia molt en compte l'evolució, no?, de l'home i de la humanitat, i llavors el que fa l'escriptura és presentar, per exemple, la M va relacionada a una imatge, per exemple, a la muntanya, la serp a la S. Llavors és com, diguéssim, associar-ho als jeroglífics egipcis en el seu moment, no?, que van passar primer per la imatge abans de passar a l'abstracció. Llavors, doncs, és una manera de... I tot a través del moviment, també. Els sentits... Tot passa primer a través dels sentits per poder interioritzar aquest coneixement. Val, llavors aquí l'aula sí que canvia en aquest sentit perquè... aquí
seguim amb la segona fase.
Sí, la segona etapa evolutiva, o septeni. Aquí sí que hi ha pupitres alienats i tenen una pissarra com a eix central, d'acord, de la classe, i és on el mestre hi dibuixa mapes, i pinta poemes, i posa números, d'acord, diverses coses, però sempre molta bellesa, utilitzant guixos de molts colors, tot sempre fet a mà, és a dir, això, el tema del treball manual és molt important.
Seguint en aquest estil artístic.
Molt artístic. Llavors els nens no tenen llibres de text, sinó que plasmen tot aquest coneixement, el que van coneixent, l'aprenentatge que van tinguent, en els seus propis quaderns, també amb colors de pastel, amb ceres d'abella, també, diguéssim, plasmant el que va posant també el mestre a la pissarra, a través a vegades de contes, i llavors tot aquell quadern és l'aprenentatge de cadascun dels alumnes. Una altra part principal és que no hi ha assignatures durant el matí, sinó que Rudolf Steiner va pensar que el coneixement s'ha de fer amb immersió, no? Llavors, un tema es treballa durant 3 o més setmanes, d'acord? I, diguéssim, es dediquen les 2 o 3 primeres 2 hores a aquest tema que durant cada dia, durant 3 setmanes, de manera que el coneixement és molt més profunditzat. Després, en seguida, es passen a activitats molt més manuals i artístiques, com el modelatge, la pintura, la música, en aquest cas fan eurítmia, que se li diu, que és la música a través amb el moviment del cos, d'acord? i bueno, altres activitats molt artístiques, i es té molt en compte el tema de concentració i expansió. Val? No totes les activitats de concentració, que en moltes escoles, la majoria tradicionals, estan poca estona fora, sinó que aquí s'equilibra. Un altre tema és que aquí la pedagogia sí que és directiva, val? Sí que hi ha un currículum a seguir, però perquè es considera doncs, que l'infant no, encara no està capacitat per dirigir el seu propi coneixement o el seu propi aprenentatge, sinó que necessita de l'adult, no?, perquè li transmeti aquests coneixements que siguin valuosos i que siguin adequats per la seva edat.
Diem que és un índex per saber a quin nivell també ha d'arribar a assolir, o un índex també a seguir, o un índex més estructural tradicional.
No, tu em refereixes al currículum si han d'arribar a un objectiu en concret?
Per exemple?
No, en aquest cas no. Es treballen uns coneixements i uns temes, però no, el nen no té que arribar a un objectiu en concret. Cadascú té el seu ritme i segurament cadascú aconseguirà els seus propis objectius. D'acord? Però mai s'imposa, doncs, a l'igual que tampoc no hi ha exàmens, l'avaluació és tot, tota l'avaluació és observada, d'acord? I mai s'avalua a través de resultats qualitatius ni amb una sola resposta que sempre ha sigut provenida, que normalment és que ve de l'adult, no? No està aconseguida pel propi alumne. En aquest sentit és al revés. Vale? Un altre aspecte és que no fan tampoc utilització de les noves tecnologies, perquè doncs, consideren que no és apropiat en aquesta edat encara, ja que defensen doncs, aquest coneixement a través de la d'una manera física i activa. I en canvi, doncs, la televisió o l'ordenador és, diguéssim, que potencia el sedentarisme i la passivitat, no? I el rebre moltes vegades sempre, bueno, en aquest aspecte es creu doncs, que molts adolescents poden tenir hiperactivitat perquè se'ls estimula molt sense moure ni un sol múscul. Llavors doncs, ja poden haver-hi aquestes repercussions. Vale? En aquest cas doncs, no s'utilitza en cap tipus de tecnologia. També s'utilitza molt el treball en equip com a reflex de la societat, és a dir, que un equip aconseguirà millors objectius, que no pas, serà molt més difícil fer-ho individualitzar, de manera individualitzada, i d'aquesta manera doncs, obtenen un objectiu molt de manera més ràpida i amb més riquesa. No?
Entre ells s'ajuden.
I sempre hi ha algun altre que té una habilitat, no? Sempre n'hi haurà que vagin entre tots.
Van... Jo t'ensenyo això, tu sí. M'ensenyes això i junts creixem.
I junts creixen en aquest sentit. I llavors passaríem a l'etapa, al tercer septenni, que és dels 14 als 21, que és l'etapa del pensar. Que aquí ja sí que estan preparats per aquest coneixement abstracte, d'acord? I hi ha interès doncs, per cercar tot allò real i la veritat, d'acord? Que fins ara sempre hi han hagut molts elements de fantasia, és molt important en la pedagogia Waldorf això, les llegendes, la fantasia, els noms fins i tot, i la màgia.
En aquesta part sí que trucarien alguna part de tecnologia o seguirien també sense tecnologia?
Sí, en aquest cas sí que hi podria haver-hi tecnologia. Tot i així, és que el més important aquí és el que et dic, el treball manual, l'art, no? Però sí que en aquest cas s'hi podria introduir, sobretot cap al final, perquè estem parlant que fins als 21, a l'etapa de batxillerat, clar, ja s'estan acostant també a l'etapa de la universitat. I digitalment la societat d'avui en dia doncs és algú imprescindible, no? Poder tenir coneixements d'aquestes noves tecnologies. Llavors sí que es comença a implementar les noves tecnologies i tot i així treballar doncs, en equip, no? I sempre utilitzant un criteri propi, perquè això sí, es té molt en compte el criteri i el punt de vista de l'alumne. Un altre punt és que aquí sí, bueno, que aquí no us havia dit a primària, tenen una mateixa persona, un mateix mestre, durant tots els seus anys de primària, des de primer fins a sisè, per tenir un coneixement molt profunditzat i integral de cada alumne. El mestre és que fins i tot va a casa de les famílies, el mestre, a fer el te, per dir-t'ho. No? Que això no es veu en els altres.
Sí, no s'acostuma a veure i també no. Així no tenen aquest sentiment d'enyorança d'any a any que tenen potser amb el professor sí. Que deixen enrere.
És a dir, el vincle és molt gran, fins i tot amb els companys, tampoc mai deixen de tenir els seus mateixos companys, sempre tenen els mateixos companys, el mateix mestre, I és això, el vincle és molt gran, no? Llavors aquí sí que hi ha un especialista per cada matèria, un especialista que conegui molt sobre la matèria i que per tant pugui ser un apassionat del que està ensenyant, d'acord? I que transmeti aquesta passió cap a l'alumne. Llavors, com sabem, doncs, els adolescents a vegades tenen aquesta característica de ser una mica apàtics, no? I de tenir un descontrol i desmotivació. Llavors, doncs, per poder mantenir i potenciar aquest autocontrol i l'automotivació, s'utilitzen molt treballs pràctics com la fusta o manipulatius, l'horticultura, o en aquest cas Steiner va iniciar l'agricultura biodinàmica, també el treball d'experimentació. Llavors el que fan és viure, és a dir, presenten els fets, per exemple, si és història o invents o fets històrics, no? de matèries com la història o la física o la química, que aquí estan, són assignatures molt fortes en aquest sentit i entren amb molta fortalesa. Es treballa sempre, doncs, coneixent el protagonista, la seva biografia, com es van sentint, quin va ser l'impacte que van tenir a la societat, és a dir, ho treballen molt profundament, cadascú dels iniciadors de les teories, no? Físiques, químiques, i és una manera, doncs, de motivar molt més els alumnes, fins i tot reproduint els seus invents, no? Els invents que van fer.
És una manera d'aprendre de dues maneres. Una, aprendre la història i, a més, aprendre a fer-ho.
Mm-hmm. Sí, això mateix. És a dir, que els fan totalment partíceps de tot d'aquests fets que es van viure, no? En un moment i que van representar una transformació, no? Per al món. Llavors, sí que el currículum és molt semblant, no? El currículum, diguéssim que poden haver-hi moltes escoles, però és molt diferent la manera de presentar-lo i d'abordar-lo, no? i de tractar-lo. Llavors, el que sí és molt important, que totes les etapes, bueno, fins aquí un resumet, he fet un resum petit de lo molt que abarquen aquests tres primers septennis, el que sí que es té molt en compte és, doncs, la relació sempre, com altres pedagogies alternatives, entre família i escola, que és el que et parlava, no? De que fins i tot el mestre deixa que vinguin a casa i fan una acampada a casa seva.
De moment és el fil conductor que estem veient, mm-hmm, en les alternatives.
Sí, és un gran fil conductor. El tema de les famílies, el tema de la naturalesa, de tenir contacte amb la naturalesa, també en Waldorf és primordial, d'acord? I amb l'exterior. Llavors, és una manera de conèixer més, amb més profunditat a l'alumne, no? I en tots els sentits. L'altre és, com ja et parlava, doncs, que els pares no reben unes notes quantitatives, perdó, uh-huh, sinó que reben un escrit fet pel mestre i escrit a mà dels seus interessos, de les seves dificultats, del que fa a diari el seu fill, val? No fan mai exàmens per avaluar, sinó que utilitzen l'avaluació contínua i l'observació contínua. Uh-huh. I de manera que, perquè és, bueno, sempre sabem, no? I no sé si és algo molt important, no? Que el desig d'aprendre és innat, i que a través dels exàmens el que fem és pervertir aquest desig, no? I substituir-lo per la necessitat sempre d'aprovar, en comptes d'aprendre per aprendre, per amor a aprendre, no?
I que també, vigilant, veient una persona com va evolucionant, no estàs veient només un dia, sinó estàs veient una època, una temporada, uh-huh, i un examen estàs veient mitja hora, una hora.
Uh-huh. A part d'això que dius d'una època, una temporada, que a un examen que només es valora a través d'una resposta, no? Que sembla que sigui l'única i veritable, i de respostes sempre n'hi ha moltes, no? I bueno, per acabar, dir-vos que el propòsit d'aquesta educació, de l'educació Waldorf, és preservar sempre l'admiració cap a l'entorn i la imaginació, que són connaturals a l'infant, d'acord? I sempre guiant-la perquè a mesura que vagi creixent es converteixi en una curiositat intel·lectual, d'acord? I d'aquesta manera mantenir la connexió que té ell mateix amb el món, no? Sense desvincular-lo, sense trencar aquest vincle que té. I el tema de que és una educació que permet mirar-nos cap a dins, fer una introspecció i sense comparar-nos mai amb els altres, en aquest cas és això, és una educació cap a un mateix.
Cap a un mateix, mirar-nos endins.
Endins,
i...
de manera... És una mica espiritual, per dir-t'ho, no? Uh-huh. I tenir amor pel coneixement i que és el que dona també el joc lliure, el treball manual i aquest contacte amb la naturalesa que tant estima la pedagogia Waldorf.
Doncs moltes gràcies, Raquel. Ja coneixem un altre més, Montessori i Waldorf. Mm-hmm. Waldorf. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies.